70% de les estacions ja tenen de metro, tenen ascensor per poder baixar, pujar i baixar. Ferrocarrils de Catalunya està força bé també, totes les estacions i els trens també estan bastant bé. Falta coses en el transport aeri, els avions encara, per exemple, els quarts d'avall no estan prou adaptats. En els vaixells també manca bastanta accessibilitat. Però nosaltres fem la protesta de sempre, diem, ens estem gastant centenars de milions d'euros i estem deixant la feina més important, que és treure les barreres mentals de tothom. Entre d'altres, els propis professionals i treballadors de les companyies de transport, és a dir, TMB, de Ferrocarrils de Catalunya, de Renfe mateix, no? Perquè nosaltres, discapacitat, que habitualment podem anar a aquests transports, ens trobem que els propis treballadors no sabem com actuar davant nostre, no? Jo, per exemple, una vegada vaig anar al metro i vaig preguntar a un que hi havia per allà, escolta, tu saps per què hi ha aquesta franja ben blanca al mig de l'andana? Em va dir, doncs no ho sé, no? I jo, evidentment, és perquè els cecs i els B2 puguin, recórrer tota aquella andana tranquil·lament, sense poder caure en el forrat per on passa el tren, no? Demanes, per exemple, a qualsevol treballador que et tregui un bitllet i quan et porta ho fa malament, no? El més important de tot, i nosaltres portem insistint moltes vegades, fa molts anys inclús, és la formació. Volem formar tots els professionals. No pot ser ara mateix, per exemple, que hi ha alguns conductors d'autobusos que no volen treure la rampa perquè perden temps, no? O que no saben ni tan sol com es treu la rampa. Hi ha un botó, suposo, en el mecanisme de l'autobús que permeti que es pugui baixar aquella rampa. Són temes bàsics, importantíssims, perquè, el que diem sempre, quan la gent conegui les barreres, ja no estaran, perquè ja farem per treure-les. Com cada diumenge a la tarda, que ja sé que aquest programa ho gravem els dimecres a la tarda, perquè és un programa en diferit, fem una tertulieta aquí amb els companys, que cada dia ven uns invitats diferents. Avui ens acompanya l'Úrsula Reales. Bona tarda, Úrsula.
Bona tarda.
La Úrsula és presidenta de l'associació Down Catalunya.
No. No, la presidenta no, sóc la directora tècnica.
Ah, dic, bueno, sí. Directora tècnica, perfecte. I també ens acompanya Felipe Yahweh, que és un psicòleg de l'Associació de Discapacitat Visual Catalunya. Bona tarda, Felipe.
Molt bona tarda, Manel.
Com estem?
Molt bé.
Ens acompanya també l'Antoni Guissant, el company també que habitualment ve per aquest programa, i que també és com. Bona tarda, Antoni.
Bona tarda.
Has vingut ja del viatge que feies a Astúries.
També un viatge fantàstic. Amb ganes de tornar-hi, vamos. Passejar, caminar, respirar un bons aires, i a més ens ha fet bon temps, cosa rara, perquè aquí ha fet mal temps.
Ahir plou molt, però bona.
Sí, però ja hem tingut molt bon temps. Allà diuen que tenen 165 dies de pluja a l'any, el qual vol dir que és un handicap que tenen, però per l'altra banda, per això és la Costa Verda, perquè tenen una verdor meravellosa, meravellosa.
Uns 80 quilòmetres m'has dit en uns 7 o 8 dies?
Sí, 6 dies caminant i hem vingut a fer uns 10 o 12 quilòmetres cada dia i hasta 15 també.
I per la tarda?
I per la tarda una mica turisme per la zona que s'ho mereix.
I gastronomia també?
I també la fabada, que no hi ha altres plats que tenen de formatges que els tenen, però bueno, els tenen deliciosos.
Bueno, també l'Antoni, qualsevol participació teva, benvinguda sigui. I comencem amb la Úrsula, en tot cas. Úrsula, dius directora tècnica.
Sí.
Hi ha càrrec executiu en l'associació de Síndrome de Down, i heu posat de categoria a nivell de poder tindre càrrecs professionals, suposo, no?
A veure, la coordinadora de Síndrome de Down aquest any ha fet 5 anys, o sigui, és una entitat força jove. Has de pensar que sí que existeix un òrgan executiu, que és una junta directiva, i aquí sí que hi ha una presidenta, una secretària, una tresorera, però el que és la coordinadora com a entitat que funciona per si sola, en aquests moments estic jo com a directora tècnica perquè faig una mica de tot, i després el que tinc és un grup de persones voluntàries. Això sí. En aquests moments és el que tenim, no tenim més.
Quants companys amb síndrome de Down compteu a la vostra associació? Quants companys participen amb vosaltres en aquesta associació?
Doncs la veritat és que no ho sé. Et podria dir la quantitat de socis que hi ha a la coordinadora. La coordinadora actua com una federació. O sigui, està formada per l'associació de diverses entitats. En aquests moments estem parlant de 6 entitats al territori català. Cada entitat té els seus socis, i entre tots fem uns 3.000 socis.
I important, la coordinació, 3.000 socis, i comença a comptar això.
Sí.
I es troba que aquestes entitats són d'àmbit autonòmic català, són diferents ciutats de Catalunya.
Són del territori català.
I teniu les províncies catalanes, a Lleida, Girona?
Mira, tenim Lleida d'un Lleida, Tarragona d'un Tarragona, a Girona la Fundació Astrid 21 de les comarques gironines, a Sabadell Andy de Sabadell, i aquí a Barcelona tenim la Fundació Projecte Aura, que és força coneguda aquí a Barcelona, ho dic perquè com que estem a Barcelona, i Barcelona Down, que és una entitat molt petita, molt joveneta, que fa el novembre de l'any passat es va constituir com a tal, o sigui, encara estem al començament.
Quina filosofia teniu com a entitat? Quines són les activitats que feu habitualment?
Totes aquelles activitats que afavoreixin, que promoguin i que fomentin l'autonomia de les persones amb síndrome de Down. O sigui, nosaltres treballem sempre per la inclusió real de les persones amb síndrome de Down.
Quines activitats feu habitualment els dies de... Teniu tallers, treballeu també integració laboral, quines activitats feu?
Sí, més aviat el que és integració, o sigui, inserció laboral. A veure, no tenim tallers. El que fem nosaltres és, doncs, fem atenció primerenca, donem suport a les famílies, oferim programes de suport dins de l'educació, dins de les escoles ordinàries. Treballem el que és la formació contínua, treballem també el que és el suport a la ESO i el que és tot el treball amb suport, que és també dins de les empreses ordinàries. Nosaltres no tenim llocs específics pels nostres socis, sinó que el que intentem és que formin part de la societat i que formin part dels recursos i els serveis que ofereix cadascun dels municipis, localitats o províncies.
Estou potser una mica més d'acord amb la integració plena laboral que no pas els de CET, els tallers especials de treball. Potser.
Nosaltres no en tenim de CET. Això no vol dir que d'aquí uns anys pugui entrar una entitat, però en principi no es contempla.
Veient el tema d'integració educacional, quasi tots els nanos amb síndrome d'Aura també estan a escola, molts estan a escola integrada.
A veure, en principi, el problema dels nens amb síndrome de Down és que el que és l'ensenyament, la primària, inclús la secundària ja és una mica més complicada, però la primària, la major part d'ells van a escoles, diguem, ordinàries. D'acord? Sí que hi ha qui no va, eh? Això és una qüestió d'una decisió familiar i cadascú pren les seves decisions. Al cap i a la fi, això és un país lliure, no? I es pot decidir. El problema és sempre passar a l'ESO. O sigui, ja quan comencem l'ESO, el batxillerat, molts joves es queden fora. No sé si realment, perquè això seria qüestió d'agafar cada jove, un per un, no sé si realment es queden tots fora, o sigui, aquests nois que es queden fora és perquè no arriben a més, o senzillament el que manca són recursos per donar-los suport. Nosaltres som partidaris de la segona hipòtesi, eh?
Que amb recursos.
Suport, sí, de que amb suport realment podrien continuar i realment podrien ser, perquè no, un altre Pablo Pineda es diu, a veure si el Pablo Pineda, que al cap i a la fi ha arribat a la universitat.
Veieu que us falten recursos, per exemple, per a l'escola primària? Com esteu veient la integració educacional? Pol recursos per a la Generalitat, el tema d'aquesta, diuen que dintre poc estan tota l'escola integrada. Quins recursos manca, bàsicament, veieu que us falten?
Veres, jo porto quasi 2 anys, no arriben els 2 anys aquí a la coordinadora, i ja l'any passat ja vam començar a fer tots els tràmits, perquè la coordinadora té un servei de promoció a l'autonomia. Dins d'aquest servei estan els programes educatius, els programes de suport a les escoles, a tots aquells alumnes amb síndrome de Down o una discapacitat similar, ¿vale? Aleshores, nosaltres estem intentant que la Generalitat ens doni suport a aquesta tasca, a aquests programes, i encara no ho hem aconseguit. Sí que és veritat que, bueno, que també tenim una situació una mica delicada i hi ha una crisi a nivell, doncs, mundial, però també és veritat que nosaltres no hem aconseguit aquest suport econòmic. Per tant, la major part d'aquesta feina, d'aquestes tasques, doncs s'està cobrint per part de les pròpies famílies.
Estou, diguem, mig vivint de les subvencions.
Sí.
No tinc cap mena de concert encara.
Mig vivint,
Mig vivint, et dic. Moltes estem igual, també. Sí. Els concerts són difícils d'aconseguir. Els concerts és quan la Generalitat entén que estem fent una feina que li correspondria fer amb ella i que fem nosaltres molt bé, per cert.
Sí.
I això ja està demostrat en molts camps, però passa que molts ja s'ha aconseguit, per exemple, amb els mentals, per exemple, s'ha aconseguit amb uns col·lectius, està més o menys bé, però d'altres, doncs, no tant. Falta molt per arribar a aquests concerts, que és el que et dona l'estabilitat, perquè ara mateix nosaltres portem tot l'any funcionant i encara no s'ha cobrat ni un duro de cap subvenció pública.
Bé, que jo sàpiga, l'ICAS està a punt d'arribar, però és que ja som a l'octubre, quasi.
Com és en fi.
Sí, sí, a l'octubre, a començaments d'octubre, i encara no hem cobrat res.
I tu has parlat del teu sol escuet al mes de gener, i a tots els bolsos professionals, la infraestructura, el local, tot això està que anar parant.
Nosaltres, a partir del gener de l'any que ve, no sé què passarà amb nosaltres, ja veurem. Però bé, jo suposo que està al caure, dic jo.
Teniu uns projectes, per exemple, em comentava el Toni, que és un projecte que està col·laborant també amb la teva entitat de Voluntaris de la Caixa, que és l'AMIC, no? L'AMIC que feu activitats amb una de vostres entitats.
Sí, m'agradaria que ens expliquessis una mica, Úrsula, el programa Fent Amics amb Don Catalunya, en què consisteix, perquè és interessant conèixer-ho. Crec que és un programa innovador que s'ha portat aquí, que té una experiència d'anys ja a fora.
A veure, Fer Enemics és la trobada del dissabte. ¿Vale? L'altre és que aquí el problema és que, a veure, l'altre es diu Mejores Amigos, és en castellà i no el podem traduir perquè el nom és Mejores Amigos i ja està. Aleshores, a veure, jo us explico. Fa com més d'un any vam conèixer la Fundació Besbadis. La Fundació Besbadis és una fundació, doncs, americana que aquí en Espanya no implementa els seus programes. Bueno, ara sí, però fa un parell d'anys encara no els implementava. Aleshores, van demanar suport a les entitats per tirar endavant el seu programa de treball, que és precisament Mejores Amigos, que és això de fer amics. La idea és molt bonica, es tracta de crear, doncs, relacions afectives d'amistat entre una persona amb discapacitat i una altra persona sense cap tipus de discapacitat, i una relació basada, doncs, en interessos comuns, edats similars i el mateix sexe, i una sèrie de, diguem, de preferències i d'activitats de lleure que els agradin a tots dos, no? Aleshores, aquest programa d'amistat, de crear aquests vincles afectius, es va poder a terme gràcies a una de les convocatòries de la Caixa, la del voluntariat, i és el que s'acaba ara al desembre, que es continua, és un programa que es continuarà, però ja amb finançament de la Fundació de Besbadis. O sigui, realment nosaltres hem participat en el que és, doncs, el suport fort l'hem fet durant aquest any i continuarem col·laborant amb ells, però ja econòmicament, doncs, ells ja es el desenvolupament serà ells per si mateixos.
És un canvi una mica de filosofia, perquè el que fem les entitats del tercer sector és organitzar activitats en què ve tothom, ve amb discapacitats i també voluntaris, per exemple, de les pròpies associacions, i anem tots junts al joc. Fer activitats individuals de dos a dos és un canvi de filosofia bàsic, no?
Bueno, a veure, nosaltres el que considerem és que la idea és que els joves amb síndrome de Down o discapacitat intel·lectual similar puguin tenir, doncs, una relació normal amb una persona que no té cap tipus de discapacitat i que, a més, una persona sense discapacitat pugui, doncs, crear aquesta relació amb una persona amb discapacitat. O sigui, creiem que realment pot ser factible i bé, la resposta... Bueno, el resultat que hem tingut aquest any i que hem aconseguit, doncs, que hi ha en aquests moments, doncs, 15 parelles, doncs, 15 parelles d'amics. D'acord, no es pot parlar d'amistat encara perquè és massa aviat, no? Però bé, de coneguts especials, per dir-ho d'alguna manera, doncs realment considerem que és un resultat positiu.
Qui pot ser voluntari d'aquest programa?
A veure, qualsevol persona en aquests moments, qualsevol persona que sigui major d'edat. I ja està, o sigui, independentment de...
Però li donareu una formació?
Sí, ells reben una formació, el que és un, diguem, es fa, primer es comença amb un taller formatiu amb tots els candidats, i abans d'això es fa una selecció, això sí, nosaltres seleccionem les persones.
En quina finalitat?
Doncs, a veure, és que es tracta de que la persona que vulgui entrar dins del programa tingui molt clar quin és l'objectiu del programa. No hem d'oblidar bueno, que al món hi ha de tot. I hi ha persones doncs, que potser doncs, tenen uns, bueno, uns interessos creats que no coincideixen amb els nostres. Aleshores, bueno...
Quines els usuaris d'aquestes 15 parelles, quines edat té, més o menys?
Doncs em sembla que, si mal no recordo, és que també em sap greu, si m'equivoco ho sento, però em sembla que estan entre els 23 i els 30 i pocs.
Lo digital, primerament, amb aquesta integració educacional és que de ben petit els nens amb discapacitat vagin altres companys sense cap discapacitat a l'escola i ja s'estableixin relacions amistoses des d'aleshores, no? I no arribem de rebar que arribem a un dia amb els discapacitats, que són gent gran, i el lamentable és que moltes vegades diuen no, és que no tinc cap amic a la vida, no? I això és molt dur, no? Veure que una persona que pateix una discapacitat per patir aquesta discapacitat estigui en això és bastant lamentable, no? A nivell laboral, aquesta hi ha molts problemes, no, Úrsula?
A veure, a nivell laboral... ningú tenim fàcil, eh?
No, està força clar en aquest país.
Això està... A veure, nosaltres tenim nois que bé, per exemple, dins de la Fundació Projecte Aura tenim nois que estan treballant a l'administració pública i que han aprovat les oposicions i que tenen doncs, treball com a funcionari, però també tenim nois que tenen un treball doncs, temporal i que, clar, que amb sou baixos i, bueno, hi ha de tot, hi ha de tot. És més complicat. Jo crec sincerament que és més complicat que una persona sense discapacitat.
Úrsula, aquest programa que comentaves del Millor Amic tenia una avaluació satisfactòria doncs, ara mateix.
Sí.
És un programa amb èxit, no?
Sí. A veure, a lo millor, bueno, sí que és veritat que quan ho vam plantejar nosaltres vam pensar si a lo grande, no? I no, hem decidit que paso a paso... I sí que és veritat que esperàvem més parelles d'amics. Però considerem que és un èxit perquè la gent continua. Què és el que considerem que és un èxit?
Sembla, sí, podríem, clar. Deixa'm fer una reflexió.
Sí,
sembla
perdona.
Que quan la societat civil s'involucra i s'autogestiona, obtén resultats, no? I sembla que quan ha d'intervindre alguna administració, com parlàvem abans de la integració a les escoles... tot es complica una mica, no? Creus que si deixés l'administració intervindre més a les famílies, a les associacions, seria més fàcil la integració escolar que deies abans?
A veure, jo crec que el que s'ha de fer és treballar en xarxa. I això no ho dic perquè jo formi part d'una federació i una de les meves tasques és aconseguir el treball en xarxa, sinó perquè senzillament ho crec. Crec que es necessita tot i que tots s'han de posar. I el que passa és que a vegades doncs, s'han de tenir molt clares les prioritats. I això és molt important. O sigui, els objectius, les prioritats, no és una cosa que es puguin quantificar. Moltes vegades no es poden quantificar. Tu pots valorar doncs, que aquest nen, doncs, per exemple, té... X edat i hauria d'estar en tal curs. Però és que potser el nen no pot estar en aquest curs perquè no té els mitjans per tirar endavant el curs. O sigui, ha d'haver-hi una mica de tot. L'esforç doncs, de l'escola, l'esforç de les famílies, l'esforç dels professionals, l'esforç de l'administració i l'esforç de la societat.
I la darrera pregunta. D'on surt l'intent o el desig de fer integració de la discapacitat intel·lectual, suposo que, com tu dius, de la xarxa, però per què es fa una integració sense estar dotat de recursos suficients? O vas descobrint que falten recursos quan estàs fent la integració? Hi ha falta de preparació, hi ha massa o poca poca preparació dels plans o...
No, jo el que crec és que el que està passant a l'àmbit social, però no només amb discapacitat intel·lectual, sinó crec que a tot tipus de col·lectius en risc, a lo millor alguns no, quan jo dic manca de recursos són sobretot manca de recursos econòmics.
Sí, sí, d'això parlo. Sí.
O sigui, la preparació és bona, tenim diplomats, llicenciats, però sobretot el que tenim és gent amb moltes ganes. Però no gent que et pugui, que et duri temps perquè sembla que... Bueno, que no haver-hi un sou digne, que ja no diem un bon sou, sinó un sou digne, doncs arriba un moment que la gent doncs, ho
clar,
va deixant.
I amb aquesta manca de recursos no podem obtenir el resultat no desitjat de nens i nenes que volem la seva integració i fent la suposada integració aconseguim al contrari una desintegració per la manca de recursos.
És possible. O sigui, és possible que la manca de recursos faci que aconseguim tot el contrari. En realitat és que sense recursos... A veure, jo moltes vegades he pensat, tenim un bon professional, va a una escola, treballa amb els professors i moltes vegades el que és aquesta mancança de suport econòmic doncs, es supleix doncs, amb la bona voluntat de tothom i el nen tira endavant.
Escoltant-te, Úrsula, estàs al nivell de que l'administració ha d'entendre la feina que fa el tercer sector, que és un tema que està molt en boga darrerament, no? Sembla ser que mateix la tia l'entrega dels convenis plurianual de la Consell de Governació comentava que els contractes faran potser abans a les entitats del tercer sector que no pas a empreses privades del sistema capitalista. I, també que les empreses mateixes, que és un altre col·lectiu important dintre la societat, han de començar a realitzar una autèntica responsabilitat social corporativa i una bona responsabilització corporativa, no molta que avui dia existeix, que encara no és la que nosaltres entenem que ha de ser una correcta responsabilitat de la pròpia empresa, no?
Mm-hmm.
Important, tot això és molt important, no, Úrsula, però estem tots ficats, no?
Sí, estem tots ficats. A veure si ho aconseguim.
A nivell laboral, dic que és veritat que estan entrant molts funcionaris com a treballadors amb discapacitat, però el que menys es podia demanar és que després de 27 anys de promulgar la famosa LISMI, que ara mateix la directora de Recursos Humans de la Consell de Governació en unes passades jornades del Dia Internacional de Discapacitat del 2008 reconeguessi que l'administració catalana té contratat el 1,7% de discapacitat.
Sí, això és el que va reconèixer. Jo, sincerament... Clar, no tinc les dates exactes perquè nosaltres, com a coordinadora no tenim les dates de totes les entitats, però sí que sembla ser que estem per sota del que la llei promou.
Fies, no, que ara el Zapatero promès posar el 5% el percentatge en oposicions públiques a partir de perquè no compleixen ni el 3% i les empreses privades ni parlem ni a les empreses privades el 2% que tenen obligatòria de les empreses de més de 50 treballadors ni molt menys es compleix, és el que seria un requisit. No. Bueno, és que, vostè ha fet aquesta llei, escolti, si vostè l'ha fet, respecti-la, perquè l'ha fet vostè mateix, i és un col·lectiu que ho necessita, i és just que se li reconegui aquest dret, no? Perquè són nanos que històricament han estat molt aïllats, han estat molt, molt arraconats, no? I ara surten i volen participar de tot.
Volen tenir els mateixos drets i els mateixos deures que qualsevol altra persona.
Bueno, el que passa és que hi ha lleis, moltes lleis, que no s'implementen fins que no arriben denúncies. Llavors, s'ha de caure antipàtic i denunciar perquè respecti una llei, no?
Però és molt difícil.
I l'ISMI és una més,
Però la LISMI, va participar precisament un senyor que també és d'una altra associació vostra, també Fundació Síndrome de Down, que és una companya vostra, que, va fer aquesta llei de l'any 82 i, és una qüestió de que es respecti, el mateix que es respecti una llei d'Hisenda. Veritat que quan no pagues un impost et ve a cap d'un dia només que no paguis ara mateix, si el 20 d'octubre no presentem els impostos, el dia 21 presentem per paper i ens fan una multeta, 200-300 euros de multa, I si no la pagues, al cap d'un temps et ve un policia o qui sigui, i diu, mira, escolti, sap vostè aquest ordinador, aquesta màquina, aquesta taula, me l'emporto cap a casa meva perquè vostè no ha pagat l'impost. Doncs mira, el mateix, a nivell d'aquesta llei, que té el mateix rang que no pas l'anterior. Seria bastant fàcil en aquest aspecte.
A veure, sí, seria fàcil. El que passa és que, tots sabem per experiències pròpies que per cobrar l'administració pública dona presses i per pagar tria. Per això no té pressa. I no has d'anar a entitats no lucratives, eh? O sigui, com a ciutadà també et passa les coses com són. Però bueno, així funcionem.
Úrsula, i ara aquest dissabte vosaltres us embarqueu, agafeu tots els vostres associats, famílies, voluntaris i us n'aneu a Port Aventura perquè tots aquests nois puguin disfrutar, no?
Sí, i amb matisos. O sigui, no es tracta només de disfrutar, sinó de, a veure, de passar tots un dia junts. I això vol dir que no només estan els infants, joves i adults amb síndrome de Down, no només estan les seves famílies, sinó tota aquella persona que vulgui venir amb nosaltres. Sobretot doncs, s'ha fet doncs, una crida als centres cívics, als casals de joves. Bueno, hem fet difusió a través de la cadena de DIR, del gimnàs DIR. O sigui que realment hem intentat doncs, que vingui joves que no tenen cap discapacitat i que vinguin a passar i a gaudir d'un dia doncs, amb tots nosaltres. I bé, jo crec que, bueno, que per ser la primera vegada que fem una cosa així i gràcies al programa de voluntariat de la Caixa i bé, i al suport també de Port Aventura hem aconseguit que vinguin més de 1.000 persones, que això és, jo crec que és una data significativa.
És una moguda molt, molt gran, 1.000 persones.
Molt gran, molt gran, molt gran. I tu no saps la d'autocars que ens ha posat la Caixa perquè puguin venir, perquè venen, clar, de tots, bueno, de totes les entitats que formen de Catalunya.
De Girona,
sí,
Lleida.
De Girona, Lleida, que els pobres a les 7 del matí han sortit, o sigui que, bueno, ha estat una mica, no, ha estat molt bé, molt bé, molt bé.
Bueno, ara l'Úrsula està una mica nerviosa perquè som a dimecres, estem en el programa, però com vosaltres sentiu aquest programa ja estarà relaxada l'Úrsula perquè ja haurà passat la jornada de dissabte.
Sí, sí.
Som produeix molt nervis una organització d'un acte com aquest.
Doncs la veritat és que sí, perquè sobretot els últims 15 dies hi ha molts detalls, has de portar-los tots de la mà i clar, la manca de dir no és el primer cop que ho fem, aquesta experiència d'haver-lo fet unes altres vegades i no és el meu cas, o sigui, és el primer cop que jo ho faig. Per tant, sí, és una mica embolicat. Tinc ganes de que arribi el dia 9 d'octubre, perquè ja hauré fet la valoració, ja hauré pagat tot, ja miraré a veure què em queda, què he pagat, quants són les despeses, quan he entrat, i aleshores ja podré descansar.
Encara que sigui molt breument, perquè ja saps que el programa de ràdio sempre és molt limitat de temps, explica'ns què és el Music Down, el programa de ràdio.
Ah, i el Music Down. Bueno, el Music Down és un programa en el que estic intentant crear una orquestra formada per músics, joves músics amb síndrome de Down i discapacitat intel·lectual i joves músics que no tenen cap discapacitat. Aleshores, la obra és una composició del director Antoni Tolmos i va acompanyada del dibuixant el Picanyol. I són tres contes populars catalans que, bueno, que s'escenifiquen. I els assajos, doncs, bueno, van de viento en popa, no? El que passa és que no tenim diners. No ha arribat cap subvenció. Ni el Departament de Cultura ens ha donat diners. Me l'han rebutjat, no sé per què, i és un projecte molt únic. Ah, sí. I es farà un concert, o sigui, està previst fer un concert a cada província, almenys. El que passa és que tampoc no tinc diners per fer els concerts, o sigui que ara estem assajant.
Bueno, els concerts, ja dic, locals en trobaràs. Per exemple, aquí a Barcelona tindran diversos locals.
Què va?
Aquests locals aconseguiràs. Aquí, per exemple, està el Caixa Fòrum, està la Casa del Mar...
Bueno, Caixa Fòrum encara no m'ha contestat, ja, però l'auditori sí. No et dic el que m'han demanat, que jo m'he quedat. Dic, bueno, lo siento,
pues
però no... L'auditori
va fer poc pel síndrome de Rett i també el Màrius Serra va fer un concert, per exemple, fa poc pel seu fill, el Yuyu, que va fer per aquestes discapacitats i sembla que una... Per què no ho fas al Palau, per exemple? Bueno, tant
no, al Palau de la Música em feia un 25% de descompte, però em va fer por preguntar quan valia... Perquè quan em va dir a l'auditori que necessitava 6.000 euros, jo em vaig quedar dient, coi, si no tinc diners.
Quan començo. Bueno, veiem, Úrsula, que et falta finançament, amb la qual cosa, bueno, nosaltres sempre diem que si algú de vostès és empresari o té, bueno, té solvència econòmica, evidentment, en tot cas, o té una empresa, una coneguda que pugui fer temes, nosaltres en tenim moltes entitats. Coneixem moltíssim, inclús coneixem les que són bones, perquè nosaltres estem sempre en contacte amb totes aquestes entitats, ens coneixem força, però té un projecte més que tens en el cap que vols començar a fer o com ho tens al cap ara mateix, Úrsula? Et vull alguna cosa per ahir ara mateix?
A veure, tinc el programa de ràdio, saps que fem un programa de ràdio?
A on?
Sí, a una emissora local, i aleshores cada... Bueno, hi ha tres entitats que participen, que fan un... Ells, el que fan els nois és gravar un CD, doncs amb el programa que ells fan, i aleshores, clar, com que ells treballen, m'ho fan en el seu temps lliure, de lleure, i aleshores m'ho envien, i jo, diguem que el penjo i queda força bé, no està malament. Mm-hmm. De vegades ve algun dels nois, i bueno, quan vulguis jo et puc portar algun dels nois que t'expliqui
bueno,
la seva
em
vida.
Sembla perfecte, em sembla perfecte. Dic, nosaltres hem tingut persones que moltes vegades no tenen mitjans, per exemple, paràlitis cerebral, per exemple, que parlen malament, mm-hmm. que tenen dificultat en la parla, perquè és un document que els hi pateix amb ell, i nosaltres aquí els entrevistem.
Els meus nois parlen bé, eh? Tinc un grup de músics a Sabadell, els Cracs d'Andy Sabadell, i bueno, participen el dissabte. Ells acaben d'editar el seu primer CD, o sigui que parlen força bé. I canten molt bé, i és música pop, eh?
Bueno, doncs mira, tu
o sigui,
això...
Quan vulguis...
A veure si et surt un... Això un euro per cada disc que venguis, això ho demanes i aviam si arribem als, no sé, aquests milions de discos que es poden arribar.
Jo m'he quedat sorprès que no trobis una sala que es brindi a
aquí a Barcelona no, aquesta. Tinc una sala gratuïta a Lleida, l'Auditori de Lleida, i a Tarragona també. El que passa és que a Barcelona, no.
El Caixa Forum t'ho farà, ja veuràs. Una data, potser que et digui una data que no, perquè està molt demanat aquest auditori.
No tinc data, sé encara.
Però
perquè...
ells habitualment t'ho deixen perfectament, ja veuràs que cap problema això. I la Casa del Mar també, el carrer Alvarà número 1, ahir era Consell de Governació, també te'l deixa tranquil·lament, sense cap problema, només cal demanar-lo. I això ja te'n parlem perfectament. Bueno, Úrsula, ara tenim el Felipe que ens explicarà bueno, el cop que et suposa en la vida que aparegui una greu discapacitat. El
molt
Felipe
bé.
És psicòleg, eh? I la Mercè em té preparat una cançonceta d'un bueno, un company meu, perquè és sec total també, d'un cantant nord-americà que va vindre ja de l'època de la Motown i del Soul, el senyor Stevie Wonder.
In a cafe, sense afany de lucre, amb Manel Martí.
Bueno, estàvem aquí en el descans parlant amb la Úrsula de com aconseguir peles. Volem... Mira, ara mateix ha muntat una acció i també vindrà per aquí en Miguel Coll, que és de la Fundació d'Atenció als Aturats, que és Addinamis, que m'ha ficat també a mi com a vicepresident d'aquesta entitat, que vol buscar dirigents d'ONG, dirigent d'empreses capitalistes, que han sigut totes ajudades als dirigents, i que en la seva fase de jubilació ajudin les ONGs, per exemple.
Sí, molt bé.
I una de les tasques més importants que, bueno, que tenen que fer, a part de dirigir, és, evidentment, el tema de captació de fons, no? El tema, però, és una abusió. Avui en dia les ONGs... si truques a Porta Freda, tens un 99,99 que et surti malament, no? Porta mig calenta, de tant en quant, i si és calenta la porta, si vas de culpar d'un soci, que dius, escolta, jo tinc un amic meu, que no sé què, aleshores vas una mica més calent tota la mà i pots entrar-hi, però és molt difícil, hi ha tantes demandes. Jo sempre dic que hauríem de fer sectorials, dir, per exemple, que Caja no sé què, digues, miri, gràcies a Caja no sé què, tal qual Caja, els discapacitats psíquics viuen bé, perfecte. Llavors tota la seva publicitat vagi de ser cap a aquest cantó, no? Que l'empresa tal multinacional s'adreça a tal tema, no? És a dir, veig molta dispersió en les entitats capitalistes que volen invertir en el nostre sector i potser en aquest sentit seríem molt millor en tot cas, no? Però bueno, això és un tema que parlem molt amb aquest programa perquè vindran també... Bueno, això ja està començant a fer ja cursos a grans universitats perquè el tercer sector no s'estudia avui en dia a les universitats. És un sector que és em sembla que és el 2% i pico del PIB català, té més de 100.000 treballadors actualment a Catalunya, s'ho va dir l'altre dia l'Observatori del Tercer Sector, i no s'estudia en qualsevol carrera, encara no s'estudia, només hi ha uns quants postgraus que s'estudia una mica el tema del tercer sector, que potser siguem en el futur dels majors demandants de mà d'obra, perquè clar, nosaltres necessitem mà d'obra, molta mà d'obra, veritat,
sí,
Úrsula?
Sí, sí.
Tu necessites psicòlegs, pedagogs, tècnics...
Jo necessito de tots, però sobretot necessito diners per pagar-los.
No, recursos humans hi ha, no?
I unes ganes, com deia abans també l'Úrsula, unes ganes, hi ha una joventut que està posant ara mateix, que nosaltres veiem sempre els cursos que venim, que són meravellosos, unes nenes, uns nois guapíssims, no? Que són unes ganes d'aprendre, s'informen, bueno, genera molta, molta gana de... I el sector de discapacitat, bueno, a molta gent li atrau moltíssim, sí, a aquest sector, perquè és un sector força interessant.
Necessita recursos i locals, suposo, també.
També.
Sí, entrar dintre dels recursos. Sí.
El Joan Puigcercós va prometre ja fa 3 anys, quan es va fer les jornades a la taula del tercer sector, es va fer a la Farga, va prometre que les entitats del tercer sector tindrien patrimoni, sí, qual vol dir primer tindre la seu social propietat de l'entitat, no avui en dia que estem quasi tots a lloguer quan ja som una mica més gran, perquè quan ets molt petit pots anar a un hotel d'entitats o qualsevol altre lloc, però quan ja comences a ser una mica més gran, doncs llavors tens que anar a llocs de lloguer, i el lloguer suposa una part important de la proposta de l'entitat, amb la qual si tinguéssim ara mateix propietat podríem hipotecar-nos, cosa que no podem fer, amb la qual el que diu la Úrsula, els propis afectats, els propis famílies han de posar de la seva butxaca per avalar les comptes de crèdits, sí, els prèstits i això, i això no hauria de ser, i això és el que, evidentment, haurà de modificar-se, esperem, en pròxims anys. És a dir, aquesta Catalunya social i això que volem muntar passa, evidentment, per aquí. Bé, us anem pel Felipe ara mateix. Felipe, novament, bona tarda.
Bona tarda, nou.
El Felipe és psicòleg.
Sí.
Psicòleg. Psicòleg per estudiar-se a si mateix o els altres?
Bueno, més als altres, sí.
Som els psicòlegs, per exemple. Intenten...
Per falta de temps, eh? Si tenim temps comencem a explorar-nos a nosaltres mateixos, però bueno.
El Felipe té una condició també, que és un discapacitat visual.
També, sí.
Pateix una discapacitat visual. Amb...
També dic com tu i dic com moltes persones amb les que treballo. Uh-huh. I bueno, jo vaig estudiar història fins la meitat... A la geografia i història a la facultat vaig patir llavors una pèrdua de visió important cap als 20 anys. Bueno, vaig parar d'estudiar història. Llavors no estava tan... Bueno, no hi havia tants recursos com ara, que encara que no siguin suficients hi ha alguns, no?, per continuar estudiant i tal. I bueno, ho vaig deixar i després vaig embarcar en psicologia i aquí estic ara, no?
I a la gent cal dir-la que a nivell de discapacitat visual hi ha persones cegues total,
sí,
hi ha cada cop menys, evidentment, però que hi ha moltes, i per desgràcia cada cop més, discapacitat visual com a tu, que tens un resto visual utilitzable i encara bastant útil, però que no veus correctament.
Sí, per un costat la ciència avança, a poc però avança, i hi ha cada vegada menys, com tu dius, cegueses, menys persones cegues que no veuen res, però hi ha més baixa visió i visió límit, perquè bueno, l'esperança de vida cada vegada és més gran, hi ha infermetats d'edat adulta que abans no hi havia, hi ha molt més glaucoma de la tercera edat, etcètera, etcètera, etcètera. No? Això fa que hi hagi un gran número de persones que veuen poc, que veuen malament, visió límit o baixa visió, que no són tan detectables com les cegues, però que hi ha moltes, sí.
Mira, quan una persona vagi pel carrer i trepitgi o que es doni un petit cop, no penseu que és un gamberro que està borratxo. Penseu primer que pot ser un discapacitat visual i en tot cas ho pregunteu. Algunes vegades passarà que el que us ha trepitjat sigui un discapacitat visual que no veu correctament i que no s'identifica socialment, perquè una de les coses que és molt difícil és que els de baixa visió, els discapacitats visuals mitjans, diguem-ne, agafin el bastó, els costa molt.
Sí, bueno, hi ha un gran número de persones que estan en el límit, però que, bueno, per coqueteria unes, per comoditat o incomoditat unes altres, no agafen bastó i van pel carrer, bueno, sense veure molt bé per on van, però desenvolupen una certa habilitat, o no reconeixen altres persones, o no veien bé les botigues on entren, etc etc. Això, per l'altre costat, per la part vident, no és detectable. Llavors, aquestes persones són una mica transparents en la seva condició. I elles els agradaria que fossin detectades perquè, o reconegudes per poder ser tractades bueno, de manera adient. No?
Per exemple, en el teu cas, quines dificultats t'origina? Ja has comentat el tema, suposo, de la lectura, del llibre, això et dificulta bastant, no? Quines altres...
Bueno, jo tinc bona mobilitat, però com tinc la visió central bueno, nula, tinc un morron, un escotoma, perdó, doncs no puc llegir, no puc escriure, etc etc. Si vaig pel carrer no puc creuaré amb tu i no sabré que ets tu, etc etc. Això, com tu deies fa 5 minuts, pot ser que passis per una persona antipàtica perquè ahir m'han presentat una persona i el dia següent no la saludo i ella m'ha saludat. Pots passar també per una persona despistada, pots passar també per una persona èbria, o bueno, qualsevol altre apel·latiu, però normalment no, la gent no pensa que pot ser que tinguis una visió reduïda. No? Per què? Bueno, doncs perquè tenim un excés d'informació i la gent doncs, no coneix les... Entre altres coses que no coneixem, doncs no coneixem la quantitat de persones que hi ha amb visió petita o visió límit. No?
Fa uns, bueno, un anys ja, fa més d'un any ja que la nostra entitat de la Societat de Discapacitat Visual va contactar el Felipe, perquè entenem que la persona que estava en el nostre món coneixia en primera persona la situació que passava molt dels pacients que podien passar per la seva consulta, i des d'aleshores ven a visitar-te molt discapacitat visual. Molta gent, el primer que diu, no, si a mi em passessi, això no ho superaria, per exemple. Què els diries a aquesta gent? La discapacitat visual es pot superar?
Bueno, és una de les situacions més que es veuen amb més temor, no? La situació de quedar-se sec, de perdre la visió, perquè, bueno, solament la idea de tancar els ulls i enfrontar-se a la vida ja dona por, no? Però, bueno, l'home té una gran capacitat d'adaptar-se a moltes situacions i aquesta és una més. De segur que, sigui per accident o sigui per enfermetat, quan hi ha una ceguesa sobrevinguda, una pèrdua de visió severa, hi ha un xoc, hi ha un impacte fort, emocional i a nivell funcional, es perd molta autonomia, es perd molt contacte social, pot ser que perdis el contacte amb la teva feina, si estàs estudiant com em va passar a mi també. Bueno, pràcticament en tots els àmbits de la vida pot haver una repercussió important. Després, bueno, pot ser que tinguis una repercussió emocional forta o no, sí que segur que hi haurà una miqueta de baixada d'ànim, de petits problemes d'ansietat, rebuig per les noves situacions que pots trobar-te, però bueno, amb un cert temps la gent aconsegueix ajustar-se o adaptar-se a la seva nova situació. Normalment hi ha persones que no aconsegueixen adaptar-se i això, que t'adaptis bé o no, dependrà molt de molts factors, moltes variables, entre elles les personals, les situacionals, en quin moment perds la visió, si ets jove, si ets mitja edat, si ets gran, si tens recolzament social, familiar, d'amics, si hi ha entitats en les que puguis també recolzar-te, etc etc.
Parlem molt de l'ajuste, és el més important, saber ajustar-se, però això són totes les condicions, perquè no és que es pugui assimilar, però, per exemple, hi ha altres situacions de la vida que poden ser cops molt durs, no? Des de la mort d'un ser volgut, o el sortir d'una feina, o el trencament d'una parella, són situacions. I després sempre és el tema de l'ajuste, saber la nova situació, que ja no és l'anterior, perquè la gent, el mateix que diu, no, jo estava casat amb aquesta noia, doncs mira, aquesta noia ha desaparegut i no vols tornar a estar casat amb ella, no? En aquest cas, tindria sentit no dir quan jo veia, perquè la realitat, fins que no surti un bon invent, és que no hi veuràs. Aleshores, l'ajuste és el més important en aquest aspecte.
Sí, bueno, l'ajuste que diem els psicòlegs, bueno, que té una miqueta que veure amb el terme adaptació, no?, a la situació. Bé, el que hem d'intentar els psicòlegs, quan acompanyem, o la persona, si no té ajuda d'un psicòleg, és primer cuidar o controlar una miqueta la part emocional per no caure en depressions, ja que un estat d'ànim baix tindrà, segurament, no?, inevitablement, estats també d'ansietat per la por, el perill, l'amenaça que significa la nova situació, i després ha d'intentar arribar a un reconeixement de la seva nova situació i amb això aconseguir una acceptació. Per a partir d'aquí, una vegada acceptes la teva situació, començar a orientar-te cap a habilitats, cap a nous aprenentatges que puguin donar-te possibilitats enfront de limitacions que trobes i amb possibilitats. Això no és de la nit al dia, això és un procés per passar de lo que no pots fer, que quan perds la visió penses que no pots fer res, no? Perquè encara penses en com una persona que veu, passar de què és el que no puc fer a passar a les possibilitats. Què és el que puc fer? Això és un procés, que pot ser més llarg o més petit. No?
A més, deu ser diferent, per exemple, la persona que de sobte li sobrevé la discapacitat en un moment de la seva vida, el que té una malaltia degenerativa que va molt lenta, i que finalment, com és el meu cas, per exemple, jo patia una malaltia degenerativa a la retina, que es diu una retinosi pigmentària, que em va durar quasi 18 anys, pràcticament, no?, d'anar perdent poc a poc la vista, i en un moment donat ja saps que et quedes sec, no?, perquè la informació que reps, a través de la informació que reps del teu oftalmòleg i el teu voltant, ja saps que vas cap a la ceguesa, no? O, per exemple, situació de que el nen, per exemple, que és un altre tema important, no?, de la situació de les famílies, que quan neix amb la discapacitat, que això es donaria també molt als casos de la Úrsula, quan apareix discapacitat intel·lectual, per exemple, o, per exemple, casos com tu, que queden establerts i que, al llarg de la vida, ni perden ni guanyen pràcticament vista, sinó que estan establerts en aquest nivell de vista, és molt diferent cada situació.
Sí. Bueno, cada persona, al final, és única, no? En aquests casos, també. Això que comentaves tu, la retinosis, que és la teva enfermetat, hi ha moltes persones, no? Crec que és la segona enfermetat que dona problemes de visió o ceguesa. La persona que la pateix normalment té una acomodació perquè és molt paulatina la pèrdua i va aconseguint aquests aprenentatges, aquestes habilitats, les va desenvolupant a poc a poc, no?, a mesura que va tenint pèrdues. Quan hi ha una pèrdua accidental o escalonades és més problemàtica. Hi ha més problemes també emocionals i l'ajust o l'adaptació és més problemàtica. Després, les persones que pateixen més la pèrdua són les persones de mitjana edat que estan en plena activitat de la seva vida i, en canvi, les persones per sota dels 16 anys o per sobre dels 55-60 tenen un millor ajust, no? Això té que veure realment, que la persona, quan té molta activitat, quan està desenvolupant molts projectes, doncs troba un entrebanc molt, molt gran quan perd la visió, no?
El nivell d'ansietat, d'angoixa, pot baixar molt la persona si coneix altres persones amb la seva mateixa situació i acudeix a entitats d'associacions del sector del discapacitat visual perquè li ajuda molt aquest contacte, potser.
Bueno, ajuda molt perquè una de les sensacions és la soledat, no? O el no trobar gent que t'entengui perquè la família vol ajudar-te i vol animar-te. Diuen que has de veure les coses bones, positives, quan tu estàs enfonsat i no estàs disposat a veure res, no? Arribar a una entitat com la CCDV o com la ONCE, el que dona de primer, perquè costa dirigir-se, però el que et dona és trobar iguals, trobar gent que ha passat com tu per els problemes que estàs passant tu i trobar persones que no sentiran compassió, que no sentiran bueno, pena, que no tindran reaccions estranyes, perquè és difícil, no?, per els familiars o els teus amics quan tu perds la visió, quan et quedes sec, bueno, costa reaccionar bé davant del dolor.
I habitualment és una tasca molt important de superprotecció, quasi sempre, a més a més.
Exactament, sí, sí, sí. I bueno, la persona que pateix la ceguesa, bueno, no troba en el seu cercle una resposta preidònea o a gust, no? Quan va a aquestes entitats, bueno, es troba acollit perquè es troba, diguéssim, amb iguals, entre cometes, no? Això no vol, no vol dir que quan perds la visió ets diferent, però sí que trobes persones que t'entenen més perquè estan una miqueta passant la mateixa situació. A partir d'aquí, bueno, es pot desenvolupar també una sèrie d'habilitats, d'ànims, d'orientacions cap a habilitats o aprenentatges que són idones, no? Veient que altres persones ho han fet, la idea del modelatge, del model que ha patit el mateix que tu i que està desenvolupant una activitat determinada o una vida, podem dir, satisfactòria, serveix molt.
Felipe, em diu la Mercè que ens queda més... Hi ha un mes i un minut i mig ja, Mercè, ja hem acabat, ja. Au, Déu, perdó, si això no em dóna ni compte com ha acabat el programa. Però dir-vos que, ja per acabar, que el proper dijous, dia 8 d'octubre, es serà el Dia Internacional de la Visió i la Ceguesa Evitable. Volem potenciar la investigació científica i volem que no hi hagi cap persona al món que sigui cega i que es pugui curar. Hi ha milions i milions de persones al món que són cegues degut, per exemple, a la catarata, que és perfectament curable en el primer món. Fem un acte molt guapo a la Casa del Mar, carrer Albarà número 1, des de les 11 del matí fins a la 1, i venen els gossos Pigai, la Societat de Discapacitat Visual, després venen la Societat de Sordo Ceguesa, després venen els de Fundació Caragol a explicar noves tecnologies, després la Societat Catalana d'Integració del SEC per explicar Braille i altres tecnologies, i esteu tots invitats, eh? Hi ha un recinte molt maco, un auditori que també el demanarà si vol la Úrsula, i aquest també el deixen, Úrsula, per intentar fer qualsevol acte d'aquests benèfics, d'aquestes activitats que fan habitualment les entitats del tercer sector. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies. Úrsula, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu.
Esperem que et vagi millor el finançament. Això és un dedit per totes les entitats. Segur que anirem a veure com això mira amb la gent.
Però això és un estímul.
Amb el Felipe parlem moltes vegades, perquè cal parlar de l'angoixa, de l'ansietat, coses que tothom... Bueno, molta gent a la societat ho té, no, Felipe?
Molta gent, sí,
molta
sí.
Molta gent
sí,
té ansietat i, bueno, aquest món que ens volen fer viure, que, bueno, passeu-s'ho bé. Que
si al final ansietat i tristesa i alegria tenim tots.
És a dir, passeu-s'ho bé, és diumenge, escolteu aquest programa de 3 a 4, queda tota una tarda per endavant, fins a les tard, eh? Podeu sortir, passejar una estona per Barcelona, un cinema, un teatre, amb amics, passeu-vos amb bons amics, val la pena passar-s'ho bé amb qualsevol persona que t'hi trobis molt a gust també. Bona tarda i fins el diumenge aquí a les 3, a la Com, a una mitja. Adéu.